Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. Continuem des darrere a COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquesta aturada, que ara mateix estàvem parlant, John, l'aturada del sector del transport que s'endureix després del rebuig d'aquests 500 milions d'euros. Parlarem sobre una possible aturada general amb la secretària general de Transcàlid, la Yolanda Redondo, que ens ho explicarà molt bé, a part, sobretot, la pregunta que cada cop més es parla, el desabastiment. Aquí tindrem problemes de desabastiment, suposo que això va per barris també. I no només d'això en parlarem, això ja ha entrat a migdia, també parlarem amb el sector del taxi que s'afegeix a aquesta marxa lenta que demà circularà entre la terminal T1 de l'aeroport de Barcelona fins al Parlament. Parlarem de tot això, entre d'altres coses, força importants. Avui tenim un programa farcidet de notícies, farcidet d'informació, farcidet d'entreteniment. Però anem a veure com tenim el temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon dia, benvingut, Carlos.
Què tal? Molt bon dia. Doncs dimarts amb el paraigües a la mà encara, perquè sí, sí. El temps continua molt insegur, molt revoltat arreu de Catalunya, amb pluja generalitzada, les més intenses, les més abundants, un dia més, a les Terres de l'Ebre, temperatures que inicien avui un tímid descens entre 2 i 4 graus, 14 graus ja a Girona, 13 a Tarragona i Barcelona, 12 a la ciutat de Lleida i 7 graus a Andorra la Vella.
Què tal circula per la xarxa viària aquestes hores?
Doncs mira, molta tranquil·litat, molta fluïdesa a les carreteres, no hi ha problemes importants, tot i el mal temps que fa i la pluja, i la vaga de transportistes que hi ha, que no està afectant avui, en certa manera, a la xarxa viària en general, ni a la ciutat de Barcelona en particular, i al transport públic tampoc tenim cap incidència, cap problema en aquests instants.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, estem treballant en molts fronts, perquè hi ha molts fronts oberts. D'entrada estarem molt atents al que explica aquest matí la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, que estan donant detalls i informes i números de com els crèdits ICO, els famosos crèdits que es van posar en marxa per part del govern central a les empreses per poder solventar la crisi que tenien a sobre amb el tema de la Covid-19, doncs s'han de començar a retornar. A partir del pròxim mes s'han de començar a retornar aquells diners, aquells crèdits que es van concedir. Moltes empreses situen unes 50.000 les que tindran problemes per poder retornar aquests diners, perquè evidentment la situació econòmica no ha millorat gaire, no estan en vies de solució molts problemes empresarials, i per tant estan demanant una moratòria, sinó que es puguin ajornar alguns dels pagaments que s'havien previst de cara als pròxims mesos. Estarem també molt atents un dia més a la situació de la vaga de transports, transportistes, a nivell de tota Espanya, té afectacions importants, sobretot a Andalusia, Múrcia, tota la franja nord, aquí a Catalunya, per ara no ho estem notant gaire, tot i que cada dia hi ha algunes petites concentracions de transportistes. Avui, per exemple, hi ha alguna hores d'ara al port de Barcelona, alguns piquets intenten impedir el pas de camions, no ho estan aconseguint, i també doncs, la notícia que hem conegut aquest matí, que una de les grans empreses del nostre país, d'Espanya, com és Danone, doncs, ha anunciat que si en 24 hores no es pot resoldre el tema de la vaga de transportistes, podien tenir problemes en el subministrament de molt material i, per tant, haurien de parar algunes de les plantes que tenen. Recordem que Danone és una empresa amb seu social aquí a Barcelona, però té plantes arreu d'Espanya. En té unes sales al Principat d'Astúries, una altra al Dai, a la Comunitat Valenciana, Tres Cantos a Madrid, i una altra factoria que té doncs, a la província de Barcelona, a Parets del Vallès, a més de quatre fàbriques d'aigua. De les quatre, tres estan ubicades aquí a Catalunya. Per tant, 24 hores de marge es dona a Danone. Si no hi ha una solució al tema de la vaga, doncs hauran de tancar aquestes plantes i aviam, els podem quedar...
Em sembla que en 24 hores aigua, 24 hores això no s'arregla. Tot pinta això.
Sí, tot pinta malament, sí. I que la vaga, tot i l'oferta que va fer el govern central d'aquests 500 milions d'euros per aturar el conflicte, sembla ser que és una quantitat insuficient.
Parlem de seguir també amb la secretària general de Transcàlid, la Yolanda Redondo. Gràcies,
Vinga,
Carlos.
Bon programa, adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon dia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys, bon dia.
Molt bé, com tenim l'actualitat esportiva a casa?
Miriam, amb un partit de futbol.
Ah, molt bé.
Es juga aquesta nit a les 9, a Madrid.
Sí.
Hi ha un equip que anirà de negre i un equip que anirà amb la senyera. Tranquil.
Què passa?
No.
És un déjà vu, això?
podria ser un déjà vu.
Doc, podria... vamos a montarnos en el, DeLorean i 1,2 gigavatios.
No. Parlem de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, que juga a Valdebebas aquesta nit.
Sí, senyor.
Entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona.
Ara però, sí, però aniran de negre i de...
El Madrid anirà de negre.
I el Barça amb la...
I el Barça amb la senyera.
Aquest és el punt que m'ha confós. Jo pensava que m'anava a parlar precisament d'aquesta primera eliminatòria i dic, com m'ha dit això de la... Ostres, així que no ho sabia.
Per això li he tirat l'amp. De fet, avui...
I he picat, clarament. Eh?
Juguem amb aquest partit a la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, i preguntem al poble què passarà aquesta nit al clàssic femení. Si n'hi haurà golejada, com el masculí, o hi haurà un marcador ajustat. De moment, el poble s'apunta a la golejada, eh? 80-20, ara mateix, creuen que aquest Barça femení... Home,
miri, si jo hagués d'apostar, també apostaria per la golejada, perquè l'equip femení del Barça està intractable.
Encara que no ho semblés diumenge, hi ha més diferència entre el Barça femení i el Madrid femení que no pas entre el Barça masculí i el Madrid masculí. Ara, això s'ha de refrendar, ratificar o desmentir en el terreny de joc. Vale? Doncs això, estarem ocupats d'aquest partit, però ara mateix també estem ocupats i preocupats.
Home, en el penúltim enfrontament que van tenir, el Barça va guanyar per la mínima i pràcticament en temps de descompte, eh? Un 0-1 d'aquells fregant.
En el primer, han jugat 3 vegades aquesta temporada, en el primer, Lliga, a camp del Madrid, va guanyar fàcil o tranquil·lament el Barça. En el segon, que vostè fa referència a la semifinal de la Supercopa, va guanyar el Barça 1-0 a les acaballes del partit.
Sí, fregant, eh?
I el tercer i últim que han jugat ha estat el Johan Cruyff, 5-0 pel Futbol Club Barcelona i títol de Lliga per les de Jonathan Giraldez. O sigui que, aviam, la balança està molt decantada pel Futbol Club Barcelona,
clarament,
però
sí.
Això, evidentment, sempre s'ha de ratificar dintre del terreny de joc. Però li deia que estem preocupats per Marc Márquez. Per què? Doncs perquè tornant del Gran Premi d'Indonèsia, que no va poder córrer per una caiguda, se li ha reproduït la diplopia. Què és la diplopia? La diplopia és veure doble. Una cosa semblant al que li està vostè passant ara mateix amb la pantalla del seu smartphone.
Sí.
Doncs això, diplopia...
Estava intentant enviar-li un WhatsApp a la doctora Torrejón, que la tenim ara.
Diplopia per Marc Márquez, visió doble, ha passat un reconeixement mèdic, les proves hores d'ara no detecten cap altre problema pel pilot de Cervera, però sí que és veritat que se li ha reproduït aquest episodi de visió doble i ja és un tema que comença a preocupar fins i tot ja no per l'esportista, sinó per la persona, per la vida civil, quan Marc Márquez plegui dels circuits i plegui de les motos. Ampliarem això, evidentment, a Esportscope, com estarem igualment pendents de l'última hora del Girona i, sobretot, de l'Espanyol, on es preveuen declaracions d'un futbolista.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor Cruz.
A la una més, gràcies. Ara sí, doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y Estético Estarbene. ¿Cómo estás? Buenos días.
Mirando yo el WhatsApp, pensaba, digo, ¿sabes? No, me están enviando un WhatsApp y no me llega nada.
No, al final no te lo he enviado. al final no te lo he enviado, Carmen.
Tranquilo.
Oye, ¿hacia dónde vamos? Porque he visto tenemos un montón de temas pendientes, ¿eh? El de la menopausia, sí. Que no hemos hablado del de la menopausia todavía, ¿eh?
Sí, pero si te parece el de la menopausia, lo tratamos mañana.
Vale.
Me encantará, porque hoy quería reflexionar un poquito, porque a veces el paciente me lo pregunta, ¿no? Me dice, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre perder peso yo por mi cuenta, ¿no?, y poder ir a usted, ¿no?, venir al centro con nosotros, ¿no?
Sí.
Que muchas veces no se entiende, porque hay personas que dicen, no, yo ya sé que si me pongo a dieta y quito de aquí y pongo de allí, me muevo un poquito más, voy a perder peso. Pues vamos a ver, en parte tiene razón el paciente. Es decir, si una persona tiene poquitos kilos que perder y ya con anterioridad ha hecho pues ese de más y de menos, y ha perdido sus 3-4 kilos y lo pierde con facilidad, evidentemente no nos necesita. ¿Qué personas nos necesitarían, José Miguel?
Sí.
Sobre todo aquellas personas que vienen luchando mucho tiempo contra el sobrepeso, es decir, que no lo consiguen, que a lo mejor pierden 4, pero no llegan realmente al peso que tienen que llegar, o personas que a lo mejor han hecho procedimientos, lo que yo llamo raros, pues llámesele las dietas de sobre, llámesele las dietas hiperproteicas, llámesele los periodos de ayuno, que son una barbaridad, y el paciente lo que nota es que sí, vale, pierde el peso, pero luego catapumba, otra vez está en la misma situación. Entonces, cuando una persona está en ese rebote continuado, ¿no?, en el sobrepeso, que pasando los años le va a llevar a lo que se llama una obesidad crónica recurrente, esa persona se beneficia muchísimo, muchísimo, muchísimo del tratamiento en nuestro centro. Y otra persona que también se beneficia mucho son aquellos que tendrían que perder, pues voy a poner un ejemplo, 15 kilos por salud, ¿eh?, en base al sexo, sí, a la edad, en base a una serie de características, pero cuando se ponen a pensar en aquello, dice, bueno, imposible, imposible, porque yo me doy cuenta de que pierdo sobre todo de culo, pierdo de pierna, pierdo de brazo, de la barriga, que es donde más lo necesito, no lo pierdo, y es que me quedo chupado o chupada y no consigo lo que yo quiero. Es decir, cuando el sobrepeso está muy localizado en una zona y cuando se hace solamente dieta, no se pierde de manera uniforme. Pues bien, en todos estos casos que yo acabo de comentar, el estímulo que nosotros damos al paciente es importantísimo. Yo sé que hay veces, porque me dicen los pacientes, me dicen, jolín, yo la escucho y decía, claro, ella qué es lo que va a decir, ¿no? Dice, pero luego cuando uno lo comprueba realmente es así. Yo animo a aquellas personas que pueden tener sus dudas, que acudan a nuestro canal de podcast. Tenemos el testimonio extenso y pormenorizado de muchísimas personas que han conseguido unos resultados preciosos en nuestro centro.
Mira, precisamente, hoy está colgado el caso de Rosa, que perdió 20 kilos sin obsesionarse con la báscula.
Correcto, pero además en Rosa se unían una serie de patologías, lo que muchas veces los oyentes me oyen decir como síndrome metabólico. Ella está alucinada no solamente con la pérdida de peso, sino con que han desaparecido todas esas enfermedades asociadas. Entonces, por favor, no se lo piensen. Con la salud no se juega. La salud es lo que nos va a dar calidad de vida, nos va a dar autonomía y nos va a dar independencia cuando seamos más mayores, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, llamen a nuestro teléfono, yo les voy a ver en encantada, vamos a charlar del problema que tienen y van a encontrar una solución con nosotros, seguro, y además una solución mantenida en el tiempo.
Pues esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, el teléfono lo doy, 93-414-36-31, 93-414-36-31. Si no memorizáis ahora mismo que no tenéis para apuntar el teléfono, no os preocupéis. Aún es más fácil de memorizar la página web estarbene.es. Estarbene.es, ahí lo encontraréis absolutamente todo, incluso el podcast al que hacíamos referencia. Y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón, el de Carmen. Carmen, un besito muy grande, cuídate.
Un abrazo. Mañana hablamos de menopausia.
Pues sí, que es el tema que se nos quedó en el tintero el otro día. Muchas gracias.
Perfecto. Hasta mañana.
Un besito.
Adiós,
hasta luego,
adiós.
Carmen. Y de seguida continuem parlant de l'aturada del sector del transport, que encara que és veritat que a Catalunya la cosa no és excessivament greu, però cada cop s'endureix més. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia?
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB.
Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este momento?
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia...
La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad?
Es buena edad. La paga puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La energía, los combustibles en particular, están completamente disparados. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustibles asfixia. Uno de ellos es el de transporte.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada.
Esto también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo.
Estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora a 1,39, 1,40.
Por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste.
Tendremos que tomar o no más medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Yo lo sobre mojado. Yo ya me he visto aquí.
Ahí. Federacions d'autònoms de transportistes rebutjava aquests 600 milions d'euros de subvencions al gasoil professional considerats insuficients. Llavors, això continua. I no només continua, em refereixo a l'aturada del sector del transport, sinó que s'endureix. Parlem amb la secretària general de Transcàlid, la Yolanda Redondo. Yolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Ahir el govern oferia aquests 500 milions d'euros al gasoil com ajuda al gasoil professional. I sembla que hi ha hagut un rebuig pràcticament general de tot això. Quina és la situació, Yolanda?
A veure, el que s'esperava d'aquesta reunió era molt, d'acord? I sobretot s'esperava concrecions. Les mesures que ha proposat el govern i que ha pactat amb el Comitè Nacional són benvingudes, però són encara insuficients i li falta concreció. Dintre d'aquestes mesures, com tu molt ben deies, han aconseguit 500 milions en bonificacions pel gasoil. Però fins al divendres, dia 25, no se'ns dirà com es concretaran aquestes mesures. No és només el que s'ha aconseguit, sinó que també s'ha pactat amb el govern que la devolució del gasoil professional, que és una devolució que tenim els transportistes, normalment es fa de forma trimestral, s'ha aconseguit que sigui mensual. I la publicació de la variació del preu del combustible en comptes de que sigui mensual, sí que es faci també d'una manera setmanal, per tal de facilitar-nos als transportistes la repercussió d'aquesta variació en el preu del servei. Com dic, són mesures que són molt benvingudes, però esperàvem més concreció.
Clar, la situació llavors, al principi va començar una aturada de sectors minoritaris, però cada cop més se van afegint més empreses. Això camina cap a una aturada general?
La CTM, que és la confederació a la que pacta Intranscàlid i és la confederació majoritària dintre del Comitè Nacional, rebutja aquesta aturada i rebutja aturar. Comprenem perfectament els motius de la gent que està aturada. Estem en una situació molt complicada, amb una situació molt tensa, i comprenem perfectament la gent que ha decidit aturar-se, però nosaltres de moment mantenim que hem de continuar treballant i que hem de continuar negociant.
Clar, llavors per què uns sectors fan aturada i d'altres no?
Bueno, dintre del Comitè Nacional n'hi ha diferents patronals i amb diferents sensibilitats, d'acord? La CTM, que és la majoritària, té moltes petites empreses, té molts autònoms i té mitjana i gran empresa, també. El gruix dels nostres associats és petita empresa, d'acord? FENALISMER, FETRANSA i FEINTRA, que són les associacions que recolzen aquesta aturada, són associacions principalment d'autònoms.
D'acord.
Les seves sensibilitats, el seu gruix associatiu és diferent.
Pobres autònoms que sempre pillen. Els autònoms, passi com passi, sempre els hi toca, sempre. I en qualsevol sector, sempre els hi toca. En aquest cas, toca el gasoil. Però, clar, la situació, facis o no facis aturar, la situació és dura. És dura, perquè ja hi havia problemes i amb això encara hi ha més ofegament. Yolanda, cap a on caminem en aquest cas? Quina seria la solució final per estabilitzar-ho tot una mica?
Es necessita concretar. Aquestes mesures es necessiten concretar, igual que ja ha fet, per exemple, França o, per exemple, Portugal. Vull dir, les mesures semblen que aniran encaminades als acords que té, per exemple, França, amb una rebaixa en el preu directe del combustible de 15 cèntims per litre i ajudes directes als vehicles, sembla que anirem per aquí, però és necessari que el govern es posicioni i concreti.
D'acord. Concreció a les mesures, no? Aquello que sigui, lo digo, però després allò que queda com a fum, no?
Exacte.
Ja, vull dir, seria una qüestió d'aquestes. Bé, penso que la darrera vegada que vaig parlar amb tu, et vaig fer aquesta pregunta, però te la torno a fer perquè és una d'aquestes pors que hi ha. Des de que està passant aquestes coses, mira, parlo d'aquesta aturada de transport, parlo fins i tot de la guerra d'Ucraïna, les vendes als supermercats han pujat. Hi ha un perill de desabastiment?
No. O sigui, afortunadament, el sector de transport és un sector molt, molt conscient de la seva utilitat, del seu servei, i la majoria dels transportistes estan treballant, tot i que, evidentment, tenim molta gent aturada, però la majoria està treballant. Llavors, el que és l'abastiment està garantit. Això no vol dir que en determinats moments, per diferents motius, podrem tenir una baixada de servei en alguns productes. Com, per exemple, el tema del peix fresc o de fruita que ve del sud d'Espanya. Vull dir, podem tenir problemes puntuals de menys servei, però no de desabastiment.
D'acord. Doncs, Yolanda Redondo, secretària general de Transcàlid, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
I aquesta és la situació. Veurem com evoluciona. Després, ja entrats en migdia, parlarem amb el sector del taxi sobre aquesta marxa lenta. El sector del taxi, en principi, s'havia desmarcat d'aquestes aturades, però al final doncs s'ha afegit. I demà es fa una marxa lenta on estan convidats doncs autocars, camions, tractors, taxis, evidentment, que sortirà des de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat fins al Parlament de Catalunya. Després en parlarem d'aquest tema. Les coses s'estan donant cada cop més, eh? Parlem de seguida de Covid, perquè s'està oblidant que encara tenim una pandèmia a sobre, s'està oblidant que encara tenim unes xifres importants. Hi haurà setena onada de Covid? Aquesta és la pregunta que traslladarem a l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el Daniel López Acuña, entre d'altres preguntes que farem. Però abans... t'agrada la màgia? Segur que sí, eh? M'agradaria a vegades ser mag i fer desaparèixer moltes coses que no ens agraden, eh? Doncs si ets un apassionat de la màgia, si t'agrada que et sorprenguin, no et perdis les actuacions de Pau Pi, el mag, al Casino de Tarragona. Viu a primera persona el frescor i el dinamisme del jove mag que va arribar a les semifinals de Got Talent a Espanya, amb un número, a més, molt carregat de misteri, molt, molt xulo és el número, eh? Aquest pròxim divendres, dia 25, a les 10 de la nit, al Casino de Tarragona, Màgia Potàgia. Si és un apassionat de la màgia, no t'ho pots perdre.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clar, tenim tantes històries al voltant que se'ns oblida que encara tenim una pandèmia a sobre. Això se'ns oblida. Tenim moltes desgràcies a sobre, eh? Moltes. La pandèmia encara. Tenim la guerra a Ucraïna, tenim la crisi dels combustibles, tenim la contaminació, tenim... Se'n fa bola, tot això, ja us ho dic ara, eh? Ja sabeu que ara hi ha un brot de Covid a la Xina. De fet, la OMS i la Xina estan guardant silenci i no diuen res sobre les investigacions de l'origen d'aquest brot de Covid. Tot s'ha de dir que la Xina sempre ha estat una mica opaca davant de tot això. Però clar, el que ens preguntem aquí, i us comento la de la Xina, perquè quan parlem de pandèmia, clar, nosaltres mirem la xifra de casa nostra, però no oblidem una cosa. Per controlar la pandèmia ho hem de mirar des d'un punt de vista planetari, no només des del punt de vista de Catalunya. Això sí, és inevitable preguntar-nos, tindrem setena onada? Tindrem setena onada? Tenim al telèfon a l'epidemiòleg i assessor de la OMS, el Daniel López Acuña. Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, José Miguel, ¿qué tal?
Bueno, al final, ¿es aconsejable retirar las mascarillas? Porque da la sensación que hay como una especie de halo de confianza, ¿no? O sea, una sensación que ya hemos tenido cuando han pasado otras oleadas, otras olas de la COVID, parece que se está repitiendo en esta.
Sí, yo creo que hay una sensación de confianza que no es una sensación bien fundada. Quiero decir, hay en estos momentos todavía una dinámica epidémica que no debería llevarnos a aflojar la disciplina o a liberar ciertas medidas restrictivas, cuando todavía estamos teniendo altas incidencias y que incluso van en ascenso en algunos países, y muy especialmente cuando se han quitado las restricciones.
Claro, luego estás mirando qué pasa fuera, porque no olvidemos que para entender la pandemia hay que mirarlo de forma planetaria, y en China parece ser que hay un rebrote y empieza a haber preocupación también en China. ¿Qué está pasando allí?
Claro, claro. Hay un problema en Asia, en general, en países que tenían muy bajas incidencias a lo largo de casi 2 años y que han tenido de pronto repuntes que los sitúan en incidencias semejantes a las que hemos tenido en Europa en el último otoño e invierno. Esto es en el caso de Hong Kong, el caso de Corea del Sur, Vietnam y China mismo. Por otro lado, países europeos que decidieron relajar medidas de protección, que decidieron quitar la mascarilla en interiores, han tenido un incremento en el número de casos que también se refleja en un incremento en hospitalizaciones y en muertes. Y es que estamos ante un fenómeno que es complejo, pero porque por un lado está decayendo la inmunidad que se había conseguido por la infección natural y por las vacunas. Por otro lado, tenemos el surgimiento de nuevas variantes que son amenazantes, que son más contagiosas y que sobre todo escapan a la eficacia de las vacunas. Y en tercer lugar, hay esta relajación, esta sensación de falsa seguridad que ha llevado a no tener las medidas de protección y las medidas restrictivas que tendríamos que tener cuando sabemos que la vacuna sí nos protege de la muerte y en gran medida y de la severidad, pero no del contagio, porque no se trata de vacunas esterilizadas.
Claro, luego miras al futuro, claro, viéndolo de esta manera, esto no se acaba nunca, ¿habrá una séptima ola?
Bueno, yo tengo la impresión de que vamos a tener una séptima ola, no será quizá de la severidad que hemos tenido otras, gracias a que un gran porcentaje de la población está vacunado. Pero, bueno, aquí hay dos dimensiones que es importante mirar. Primero, como señalabas, este no es un fenómeno local, este es un fenómeno mundial interdependiente. Entonces, a medida en que tengamos repuntes importantes, bajas coberturas vacunales, alta transmisión, hay surgimiento de variantes y esto sigue perpetuándose y no termina. Por otro lado, yo creo que estamos entrando en una fase en donde va a ser particularmente importante el desarrollo de nuevas formulaciones de vacunas que tengan la información necesaria para luchar contra las nuevas variantes, para ser eficaces contra las nuevas variantes, que ya no se va a tratar de poner una cuarta o quinta dosis de refuerzo, sino más bien de iniciar nuevos ciclos de vacunación con las nuevas formulaciones de vacunas. Entonces, sí, en efecto, yo creo que algo de lo que no podemos olvidarnos es que con tendencias que estamos mirando de repunte y que, por ejemplo, van mostrando reinfecciones en en residencias geriátricas, en ciertos grupos de población. Lo que no podemos hacer es solo pensar que podemos apoyarnos en la vacuna sin seguir adelante como es necesario con medidas de protección. Por eso yo creo que la retirada de la mascarilla en interiores es algo que no deberíamos de hacer hasta que tengamos una incidencia muy, muy baja y no tengamos transmisión comunitaria.
Y ya para acabar, Daniel, da la sensación que esta situación ocurre cuando, en cuanto el sistema sanitario, me refiero ahora a España, puede absorber los enfermos graves de COVID, los que tienen que hospitalizarse, aquí es cuando baja la guardia. Parece que solamente se ponen medios cuando el sistema sanitario se satura. Y no sé hasta qué punto esto es correcto.
Yo estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Me parece que hemos pecado de actuar solo cuando hay presión asistencial de grandes proporciones y no actuar de una manera que esté más consonante con una lógica de salud pública o epidemiológica de evitar contagios, una enfermedad que aun cuando no nos sature hospitales, que aun cuando no nos produzca fallecimientos en la mayor parte de los casos, no es una enfermedad benigna. Hay casos de COVID de larga duración en una alta proporción de personas y nuestra verdadera misión, nuestro verdadero objetivo debería de ser evitar al máximo posible el número de contagios.
Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, como siempre, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, con mucho gusto, José Miguel.
I aquesta és la situació. Hi han veus ja que diuen que la pròxima onada se'ns tirarà sobre a finals de l'estiu. La clau està en el moment de la retirada de mascaretes. Si mirem i posem com a exemple altres països, com Dinamarca, com el Regne Unit, per exemple, que la retirada de mascaretes automàticament hi va haver una pujada important dels casos. Veurem, estarem pendents. Això sense comptar les mutacions i variacions, Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Ay, muy bien.
Hija mía, ¿cómo estamos con el tema del COVID? Esto se me hace bola ya no. Ya. Es horroroso esto. Pero bueno,
yo salgo con la mascareta.
No, hombre, no, esencial, hasta ahora es una de las mejores prevenciones que tenemos, la mascarilla.
Pues sí.
Bueno, así como la mascarilla es una gran prevención para el COVID, si quieres perder peso de forma rápida y segura, pues tenemos el plan 1-2-3. No es solo una cuestión de voluntad propia, si se necesita ayuda. El Clinitec está ahí y son expertos con el exitoso plan 1-2-3 para adelgazar y perder volumen y sin pasar hambre. ¿Cómo lo vamos a lograr, Enriqueta?
Pues mira, el plan es muy sencillo de hacer, ¿no? Y además no es un medicamento, ¿eh? El plan es un producto totalmente natural, compuesto a base de plantas, de vitaminas, de minerales, con registro sanitario, que seguimos comiendo, ¿eh? Porque no son batidos y nos va a permitir perder peso.
Y además
y dar la salud.
Efectivamente, y es muy fácil de tomar los sobres o las cápsulas y es apto para todos. Sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, uh-huh, para veganos, apta para diabéticos o hipertensos, por ejemplo, Vamos a pautar las 3 semanas, Enriqueta. La primera semana, ¿qué hacemos?
Pues la primera semana vamos a tomar los sobres de piña que nos hacen una limpieza. Nos ayudan a perder más de 2 kilos. ¿Por qué? Pues porque bajamos el volumen y eliminamos todas las toxinas. Y además nos ayudan a despedirnos del estreñimiento.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues con los sobres de naranja. ¿Qué resultados? Pues un vientre más plano porque renovamos nuestra flora, porque perdemos 2 kilos más y además regulamos el tránsito intestinal.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues llegan las cápsulas Cruz, que son captagrasas, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo kilos sin perder la masa muscular y sin efecto rebote. Además, son saciantes y nos calman la ansiedad. Vamos a dar el teléfono para que nos llamen los oyentes de COPE, que
adelante.
Es el 650-51-52-53, porque si llaman ahora, hoy martes, tienen una gran promoción. Van a tener gratis el jarabe de drenaje reductor, que se llama Drepuratox, de 7 plantas, de 2 zumos de frutas, para que durante un mes eliminemos esa retención de líquidos. Eso nos ayuda también a seguir adelgazando porque estamos drenando. Pero también, de regalo, hoy, martes, el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado para cada día por la mañana, un masaje en esta zona que notemos la celulitis para destruirla. Esta gran promoción viene hoy gratis con tu plan 1-2-3 y marcando el teléfono, que es súper sencillo, 650-51-52-53. 23.
6,50, 51, 52, 53 y vas a conseguir bajar de 3 a 7 kilos, sí, y más de dos tallas. Adiós a la barriga, adiós al sobrepeso. Y además, Enriqueta, no sé si hoy también martes puedes regalarnos la infusión Detox para adelgazar, con la que perdemos peso mientras dormimos.
¿Cómo te gusta esta infusión?
Me encanta.
Pues bueno, la vamos a poner, si nos llaman ahora mismo también, la infusión Detox de obsequio, junto con el jarabe y junto con el gel caliente, ¿eh? El teléfono 650-51-52-53. Como tú bien has dicho, vamos a perder de 3 a 7 kilos, pero también vamos a regular, vamos a controlar el colesterol, el azúcar y la hipertensión. Y el plan, pues te lo llevamos a tu domicilio, sin gastos de envío.
Ahí estamos, 650-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande, muchas gracias.
Y otro para ti, y otro para ti.
Adeu, adeu.
Adeu.
Doncs hem parlat amb l'Enriqueta, precisament, del plan 1, 2, 3, i si la qüestió, a més a més, per mantenir el pes, és tenir doncs una bona alimentació, una alimentació que estigui bé, que sigui xula. Doncs us convidem a dinar. Us convidem a dinar. Està bé, parlar de perdre de pes, ja no us convidem a dinar, però us convidem a dinar... Masia Can Sidro, no qualsevol lloc, eh? Masia Can Sidro. Però és que, a què? Ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenim els millors calçots que hagi provat mai. Vine a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro al carrer de Sant Isidre 13 a Palau Solità i Plegamans, o truca'ns al 93 864 30 40 93 864 30 40 i els pots encarregar per emportar. És a dir, tu encarregues els calçots, ei, que vull fer la calçotada a casa, prepara'm calçots, Sidro, i Sidro te'ls prepara allà, els calçots els emporta a casa. Només això, sinó també els plats. Pots entrar a la web, cansidro.com, pots triar també el plat que més t'agradi i el pots encarregar per portar-te a la casa. Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro. 93 864 30 40. I què heu de fer per participar? Divendres donarem guanyador o guanyadora, d'aquest dinar per dues persones. Què heu de fer? Pues és que és supersenzill. Només, mireu, que el nivell d'esforç que demanem és molt baix, és pràcticament nul. Heu d'enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es, amb l'assumpte vull dinar a Masia Can Sidro. Perdó, l'assumpte és Can Sidro. El cos del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. Vull dir, el missatge i la mecànica és senzilla, però l'explicació veig que no tant, eh? L'assumpte, Can Sidro... El missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. I això sí, si afegiu al vostre mòbil per si us toca, que sigui més fàcil la comunicació, encara millor. El mail a cope.catalunya@cope.es. Bé, tancarem Herrera des de Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra. I tal com us explicava, el tema de l'aturada del transport es va agreujant. Més que l'aturada, és la protesta per l'elevat preu dels hidrocarburants, dels hidrocarburs, el gas, la benzina i el gasoil, que són els carburants que utilitzen els diferents mitjans de transport, no? El sector del taxi no s'havia afegit a aquestes protestes, però a partir de ja ho farà. Tant és així que demà dimecres, està prevista doncs una marxa lenta des de la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona fins al Parlament. En parlarem ja a migdia amb el portaveu de l'Elite Taxi, el Tito Álvarez, perquè ens expliqui la situació i el per què. El per què primer diuen que no ens afegim, després sí, li farem aquesta pregunta. No només això, sinó que parlarem d'aquest tema que se'ns fa bola, porto dient-ho, que és la Covid, però de les conseqüències de la Covid. La radioteràpia ha baixat un 7% a causa de la pandèmia. És un tema doncs que evidentment té les seves arrels aquí. Parlarem dels càncers, d'aquesta baixada de diagnòstic de càncers, de tumors, i de les seves conseqüències. Parlarem amb el director d'Oncologia de Radioteràpica de l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Ferran Guedea, que ens ho explicarà molt bé. I parlarem d'una aplicació, WhatsApp. WhatsApp és l'aplicació possiblement més popular, WhatsApp i Telegram, aquí a Catalunya. Saps que hi ha coses que estàs fent de forma il·legal a WhatsApp i no te n'adones? Hi ha quatre coses que estàs fent il·legalment a WhatsApp que possiblement no ets del tot conscient. D'això us ho explicarà el professor col·laborador dels Estudis de Dret i expert en protecció de dades de la UOC, l'Eduard Blasi, que el tindrem aquí. Ara arribem a la una del migdia i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.